Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Joan Martín. L'ingrés mínim vital s'aprovarà avui al Congrés dels Diputats. El Partit Popular ha anunciat que hi votarà a favor, només Vox s'hi oposarà. L'ingrés mínim vital suposa una retribució mensual d'entre 400 i 1.000 euros per a 850.000 famílies de tot l'Estat. Ens ho amplia la Mont Carvajal. Mont, bona tarda.
Bona tarda. El vicepresident i ministre de Drets Socials, Pablo Iglesias, ha iniciat la seva defensa de l'ingrés mínim vital homenatjant el ministre suec socialdemòcrata Olof Palme, assassinat fa 34 anys, en nom de tot el govern.
En un dia com avui, en el que el govern defiende aquí el ingreso mínimo vital, recordar a una figura com Olof Palme, amigo de España, amigo de los demócratas españoles, alguien que entendió que la justicia social es la base de la democracia, creo que es importante en un momento en el que esas ideas tienen que ser un impulso de país y un impulso europeo para afrontar la reconstrucción.
Iglesias ha dit que l'ingrés mínim vital és una qüestió de justícia social, de redistribució de la riquesa, de lluita contra la pobresa, de reactivació econòmica, i ha criticat que Vox s'hi refereixi com a pagueta, i en canvi ha celebrat que el Partit Popular hagi rectificat i hagi anunciat, encara no oficialment, que hi votarà a favor.
Manlleu llança la campanya Al carrer cap trasto. L'objectiu és reduir els abandonaments de residus voluminosos i com sofàs o mobles al carrer. Ràdio Manlleu, Ramon Romà.
Els abandonaments de trastos vells als carrers de Manlleu han augmentat un 56% en els darrers 4 anys. Fruit de l'incivisme, als carrers de Manlleu és habitual trobar-hi tot tipus de trastos qualsevol dia de la setmana. Es tracta de residus voluminosos com sofàs, matalassos o mobles que els veïns abandonen al costat dels contenidors en comptes de dur-los a la deixalleria. Per lluitar contra aquest incivisme i canviar aquesta situació, millorar la imatge de la ciutat i disminuir les molèsties, l'Ajuntament presenta la campanya Al carrer cap trasto. S'enviarà un full informatiu acompanyat d'un imant on hi ha el telèfon on cal trucar per sol·licitar la recollida gratuïta a domicili. S'han enganxat adhesius als contenidors i es faran cartells i anuncis per a la premsa i les xarxes socials. Una altra de les iniciatives és la realització de petits vídeos que es difondran les pròximes setmanes a través de les xarxes socials. I, a més, a l'escola, pel públic infantil, també es repartiran tríptics informatius.
Els cellers penedesencs Freixenet i Segura Viudes reprenen la seva activitat etnoturística després de l'aturada provocada per la Covid-19 i ho fan amb noves propostes d'etnoturisme adaptades a la situació. Ens ho amplia des de Ràdio Sant Sadurní, l'Eli Jiménez.
Els dos cellers mantenen un aforament controlat de visitants i han extremat les mesures de seguretat, seguint així les recomanacions de les autoritats sanitàries. Les caves de reactivat al Freixenet Tour. La visita a caves amb un nou recorregut adaptat que inclou degustació de dos caves a la terrassa Cava Bar. El celler de Torrelavit Segura Viudes, per la seva banda, obre de moment la seva terrassa Segura Viudes Wine Bar, oferint els seus caves i vins i una completa carta de tapes. A més, durant les nits, els divendres de juny, el celler ofereix Segura Viudes a la fresca, una innovadora proposta gastronòmica i cultural de proximitat, en col·laboració amb comerços, xefs i artistes locals.
Doncs amb aquesta informació des de Sant Sadurní posem el punt i final en aquest butlletí de les 4. Gràcies per la seva atenció i tornem en propers punts.
Notícies en xarxa.
El Far amb Josep Maria Cano.
Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem l'edició d'avui del Far. Ben trobats a la sintonia de la vostra ràdio local, de Ràdio L'Escala, de Ràdio Arenys, de Canal Blau, de la Cala Ràdio, de Ràdio Delta i tota la gent que a través de les xarxes socials ens escolta, ens segueix i ens pot veure. Ens veu, ens veieu des del vostre YouTube o des del vostre Twitter o des del vostre Facebook. És un dels avantatges de la tecnologia, el fet d'haver pogut casar la ràdio i la imatge. Bé, jo sóc dels que pensa que veure la ràdio no té cap mena d'interès, sobretot tenint en compte com som els de la ràdio, o alguns dels que treballem a la ràdio, els altres sí. Però bé, en tot cas, també és veritat que ens dona l'oportunitat de que pugueu interactuar amb nosaltres. I jo penso que cal aprofitar aquesta possibilitat d'interactuar i us animo a que ho feu. Aquí a través del Facebook, a través del Twitter, ens envieu missatges que surtin aquí sota, que puguin sortir en aquesta zona d'aquí baix, com aquest que està sortint tot just ara mateix, i que ens pugueu d'alguna manera fer arribar les vostres preguntes, els vostres dubtes, les vostres aportacions, i que nosaltres des d'aquí puguem incorporar-los al normal funcionament del programa. Per tant, us animo a no només seguir-nos, a no només veure'ns, sinó també a interactuar amb nosaltres i a, d'alguna manera, compartir plegats aquestes dues hores de ràdio en directe des de la xarxa i des de les emissores locals. Avui, que per cert s'ha dit que finalment el curs vinent serà presencial, ho ha confirmat la ministra d'Educació. Em fa molta gràcia que s'asseguri que el curs sigui presencial quan tots els científics, els metges, els biòlegs diuen que hi haurà rebrot i que hi haurà un nou confinament, perquè aquesta és la deriva de les malalties. Darrere d'aquesta afirmació, darrere d'aquesta asseveració, m'agradaria saber quina previsió hi ha davant d'aquesta realitat, és a dir, davant del fet que el octubre, el novembre, el desembre haguem de tornar altre cop a deixar els nanos confinats a casa perquè no hi ha una altra solució. Em dóna la sensació que no hi ha cap solució. Avui la UGT ha fet una roda de premsa, trobo que molt interessant, demanant que es reguli el teletreball. Molts, nosaltres, ens hem dedicat a fer teletreball abocats a seguir amb la feina i amb la nostra normalitat, i ens hem oblidat de que estem posant mitjans privats en disposició de la nostra empresa. Quanta gent ha tingut un petit escreix de la factura de la llum, o quanta gent ha estat utilitzant el seu wifi privat per treballar per l'empresa que li paga, o quanta gent ha estat utilitzant el seu terminal de telèfon mòbil o fins i tot el telèfon de casa per mirar de tirar endavant la feina. Això, en una situació excepcional, bé, jo crec que qui més qui menys està disposat a fer-ho, i ho hem fet, i probablement ho tornaríem a fer. Altra cosa és que es quedi això del teletreball a casa. Altra cosa és que d'això se'n faci ja un hàbit i una nova manera de relació. Cal reglamentar-ho. No està bé que ens rebaixin el sou perquè, de fet, paguem més juny perquè treballem a casa. O no està bé que, com que treballes a casa i no surts, doncs no hi hagi un horari establert. O no hi hagi la famosa desconnexió digital, la famosa desconnexió analògica o desconnexió digital, com li vulgueu dir, és a dir, desconnectar-nos a tots aquests enginys que tenim per aquí sobre, el telèfon mòbil, i doncs quedar-nos tranquil·lament amb els que ens importen de veritat, que són els que tenim a casa. Doncs d'això en parlarem en les properes hores, i això forma part del que penso que hauríem d'aprofitar per fer aquest estiu a nivell administratiu i governamental, és a dir, amb mirada de posar ordre precisament a totes aquestes coses. Què passarà amb l'ensenyament? Què passarà amb la feina? Què passarà amb les entitats, amb les associacions? Com seguirem tirant endavant el país en un context en el que novament ens trobarem en una situació probablement complicada de gestionar? Aquí ho deixo. Jo crec que és una bona feina a fer. Jo no sé si alguns polítics haurien de tenir vacances aquest agost. Ja us avanço que la tindran. Van fer vacances el 2008, quan s'estava de feina. No deixaran de fer-les ara. Però penso que seria bo que comencéssim a reflexionar en veu alta. Nosaltres, repeteixo, ho farem d'aquí pocs minuts en connexió amb el sindicat UGT, que és el que aquest matí ha fet aquesta roda de premsa, de la qual en sabrem molt més d'aquí breus minuts. Salutacions d'equip que fa possible cada tarda aquesta meravella. Això, aquí, al FAR, el programa mariner de Catalunya. Som els del FAR, els que vivim en aquesta casa, els que cada dia entrem per aquesta porta. Som, doncs, el Josep Bayo i el David Valverde, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix, que gairebé hi vivim, tots aquests últims aquí dintre. Vull dir que encantats de saludar-vos, i us convidem a venir a casa nostra, a visitar la nostra porta i a compartir plegats aquestes dues hores de ràdio. Si us sembla, comencem fent un cop d'ull a la previsió del temps. Va, vinga.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Doncs, arribats a aquest moment del programa, sempre ens agrada fer un cop de la previsió del temps, aquesta previsió boja que tenim aquests dies. Avui, si voleu, podem fer apostes. Va, plourà o no plourà? Juguesca, vinga. Caurà o no caurà aigua? Els trons eren de 13 o realment acabarà fumant una tamborinada com la d'ahir? Si voleu dir-hi la vostra, ens envieu missatges a través de les xarxes socials. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya perquè ens faci la previsió del temps. Avui, en Sergi Gallego. Sergi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui l'estat de la mar mar serà força tranquil amb el predomini del marejol a marees de maró a la costa catalana, a banda del vent bufarat de component sud fluix amb alguns cops moderats. Demà sí que tendirà en general a augmentar l'onatge i les onades podran superar el mig metre d'altura. A més, el vent es reforçarà a la costa catalana i en general predominarà el component sud. Pel que fa a l'estat del cel, avui de nou creixen nuvolades a punts de muntanya que deixen el cel mig o molt ennuvolat al quadrant nord-est, al Pirineu i al Prepirineu. A la resta predomina el cel serè o poc ennuvolat. S'esperen ruixats i xàfecs d'intensitat entre feble i moderada, localment forta a les comarques del litoral i del prelitoral central i nord, que minvaran de cara a la nit. A més, aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. Malgrat tot, a partir del vespre, la precipitació afectarà el Pirineu amb l'arribada d'un front poc actiu. Aquest front creuarà d'oest a est de matinada i descarregarà en general precipitació feble. A més, podrà afectar a altres punts de l'interior de manera més dispersa. Malgrat tot, la nuvolositat no acabarà de minvar i el cel romandrà molt ennublat o cobert amb clarianes transitòries durant tota la jornada. A banda, a partir del vespre arribarà una nova pertorbació que portarà precipitació moderada i amb tempesta a la meitat oest de Catalunya i no es descarta també a la resta del territori. Per la seva banda, la temperatura serà avui lleugerament més alta i voltarà entre 19 i 24 graus, tot i que Ponent i el Ter Sud podran arribar a superar els 25 graus. Demà la temperatura serà semblant o més alta al centre del dia, ja que la mínima serà força alta a causa de la nuvolositat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergi Gallego, i veurem si a poc a poc el pas de les hores confirma aquesta previsió que tenim feta.
Connectem amb l'actualitat.
I cada tarda sempre ens agrada fer un cop d'ull a l'actualitat del dia, una actualitat que ens porta a visitar el territori i a conèixer la darrera hora de cada un dels punts on hi tenim el focus posat, de cada punt costaners. I si us sembla, comencem per les Terres de l'Ebre, on es liciten els primers tres trams per la reconversió 2+1 de l'Eix de l'Ebre per a millorar la seguretat viària. Té tela el tema, Diu, 2+1 de l'Eix de l'Ebre per a millorar la seguretat viària i la funcionalitat. Fins al 2025 està previst invertir vora de 70 milions d'euros. Judit Castells, què tal? Molt bona tarda. Què és la reconversió 2+1 per millorar la funcionalitat? Endavant.
Val, són carrers per poder anar adelantant i, de fet, és una bona notícia pel territori, ja que la carretera comarcal 12 vertebra l'interior català. Són 133 quilòmetres des de Lleida fins a Amposta i en alguns trams de les Terres de l'Ebre hi circulen fins a 12.600 vehicles diaris. La sinistralitat registrada durant el passat, 40 accidents en 10 mesos, 8 morts i 16 ferits greus, va posar en alerta aquestes demanades millores de l'Eix de l'Ebre que fa molts i molts anys que s'estan reclamant i, de fet, durant l'any passat també pel seu pas del Baix Ebre la sinistralitat va augmentar un 30%. La Generalitat va anunciar trams de doble carril i ara ja posen fil a l'agulla, veurem si és així, i se liciten ja la redacció dels projectes a dos trams, en Terres Lleidatanes, entre Lleida i Alfés, i a les Terres de l'Ebre, entre Amposta i Tortosa, en els propers dies. També se licitarà ja entre el tram de Ginestà i també Garcià. La inversió per a millorar aquests tres primers trams és de 15 milions d'euros i amb el 2+1 s'invertiran fins a 60 milions d'euros fins al proper 2025.
Doncs veurem finalment si s'acompleixen els plaços previstos. Gràcies, Judit. Fins després.
Fins ara.
I no deixem les carreteres, perquè avui han estat protagonistes les carreteres com a entorn de la concentració, de la manifestació i de la reivindicació del sector del bus turístic, en el cas de Tarragona, reclamant ajuts urgents per sobreviure. Daniel.
Doncs una trentena d'autocars han participat avui mateix en una marxa lenta a Tarragona que ha organitzat la patronal del sector, Direbus, per reclamar al govern estatal ajuts urgents per poder fer front a l'impacte que la pandèmia del coronavirus ha tingut en el seu sector. Sota el lema Salvem l'autocar, la protesta ha sortit des del polígon Riu Clar, s'ha dirigit cap al centre de la ciutat de Tarragona, fent primer una aturada davant de la subdelegació del govern espanyol a la plaça Imperial Tarracó, on han lliurat un manifest i també han fet sonar les botzines dels autocars a la Rambla Nova i també a la Rambla Vella. Els treballadors han recordat avui que el 80% de la facturació del transport discrecional, transport privat amb autobús, depèn de l'activitat turística aquí, a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que ara s'ha perdut per les causes de força major. Hem de dir que aquestes empreses solen fer més de la meitat del negoci entre els mesos de març i també juny o juliol. Es tracta principalment de rutes i excursions escolars, o bé per gent gran, també activitats esportives, desplaçaments a clubs o circuits turístics, que suposen un total d'un 60% de la facturació que, evidentment, ja han donat enguany per perduda. Per això el sector es mostra preocupat també de l'impacte que pugui provocar aquesta incerta temporada d'estiu que està a punt de començar.
Veurem si són ateses les seves reivindicacions, veurem si són ateses les seves reclamacions i veurem finalment el més important, i és realment quin impacte té aquesta temporada que tot just està a punt de començar. Gràcies, Daniel, que vagi molt bé.
Fins ara.
A reveure. I ens anem cap al Garraf. Ens n'anem cap al Garraf perquè SOS Penedès ha reclamat, de fet, aturar els grans projectes d'instal·lacions d'energia solar a la seva vegueria. Ivan, per què?
Sí, la plataforma ciutadana ha demanat una moratòria fins que estigui redactat i aprovat el pla territorial parcial. SOS Penedès ha fet aquest reclam arran del projecte privat d'una planta solar fotovoltaica que es vol construir al municipi de l'Arboç, al Baix Penedès. I és que, mentre la Generalitat no aprovi el pla territorial, l'Arboç, recordem, es regeix per la normativa urbanística del Camp de Tarragona, una normativa que, segons ha dit la plataforma, no permet aquest tipus de construccions, ja que qualifica l'espai com a sòl de protecció d'interès agrari. En aquest sentit, reclamen la retirada immediata d'aquest projecte i han exigit també que el futur pla territorial parcial del Penedès reguli com i on es poden construir plantes solars fotovoltaiques. De fet, la mateixa plataforma SOS Penedès ha proposat que s'aprofiti el document per impulsar aquestes infraestructures en espais o bé industrials o bé residencials, però que estiguin buits. És a dir, que des de l'administració es promocioni d'alguna manera aquestes instal·lacions des d'una perspectiva de l'autoconsum i que no s'hipotequi, diuen, l'espai agrari.
Doncs tenim tot un país per dissenyar pel que fa referència a energies renovables. Tenim problemes amb les fotovoltaiques, tenim problemes amb l'eòlica, només cal viatjar a les Terres de l'Ebre. Vaja, és que al final és més fàcil posar una nuclear, m'entens? Al final serà tot com molt més senzill.
Sembla la segona part del problema dels parcs eòlics a la Terra Alta, de l'energia solar. Sí.
Ho trobo sorprenent. Bé, en tot cas, tant de bo es trobi la solució. Gràcies, Ivan, que vagi molt bé.
Fins ara.
A reveure. I amb lo tranquils que vivien a les Illes Medes, doncs bé, se'ls acaba la tranquil·litat perquè el juliol reobren els centres de submarinisme de l'Estartit. I, per tant, tots els submarinistes, Valverde inclòs, estan encantats de la vida. Cristina.
I tant, els centres de busseig i inversions també s'han vist afectats per la pandèmia, amb unes pèrdues econòmiques del 40% de la seva facturació habitual, tot i que hem de dir que dependrà molt també de l'activitat i la quantitat de turisme subaquàtic que es porti a terme els mesos de juliol, agost i setembre durant la temporada d'estiu. La reducció de les taxes portuàries per part de ports de la Generalitat ha ajudat a pal·liar el dèficit, però també han hagut de negociar el cost dels lloguers dels locals que utilitzen, perquè amb el preu que tenien, La majoria dels centres d'immersió de l'Estartit obriran, com bé deies, a principis de juliol, tot i que alguna empresa ja té previst obrir cap a finals d'aquest mes de juny. Ara mateix ja estan autoritzats a fer-ho, però s'estan reorganitzant per poder aplicar totes aquestes mesures establertes. Òbviament hauran d'adaptar els seus protocols de seguretat i hi haurà noves condicions de funcionament amb l'ús de mascareta, gel hidroalcohòlic i també la desinfecció intensiva de les barques després de cada activitat, un fet que també pot provocar que canviïn els seus horaris habituals.
Veurem, doncs, com s'adapten a aquestes obligacions, a aquestes noves responsabilitats i sobretot veurem com intenten tornar a la normalitat. Cristina, ens veiem fent immersió per qualsevol cala.
Va, ens trobem sota el mar.
Vinga, fins ara, que vagi bé. A reveure.
Adéu.
I el govern de la Generalitat compensarà... Atenció, Ojo aquesta, eh? Ojo peligro que deia aquí. El govern de la Generalitat compensarà els professionals sanitaris amb una paga extra a l'agost d'Isabel González a diferents quantitats econòmiques, no?
Doncs sí, concretament la quantitat econòmica a percebre podrà variar entre els 350 euros i els 1.350 euros. I de què dependrà aquesta diferència econòmica? Doncs, segons ha informat el govern de la Generalitat, es tindran en compte diferents sectors, diferents ítems, com per exemple l'exposició directa que hagin tingut el personal sanitari amb el virus, també la presencialitat als llocs de feina i les diferents categories professionals. D'aquesta manera, manera, el govern ha anunciat que cal passar dels aplaudiments a la gratificació econòmica per tots aquells treballadors que han estat al capdavant de la crisi sanitària. També han anunciat que pels professionals de les residències hi haurà una compensació fixa de 900 euros. En els dos casos es pagaria aquesta compensació econòmica durant el mes d'agost, com tu bé has anunciat. La mesura en la seva totalitat suposarà un impacte econòmic de 140 milions d'euros pels pressupostos d'enguany, però no acaba aquí la cosa, i és que el govern de la Generalitat també ha dit que han previst una despesa extraordinària de 80 milions més durant els propers dos anys, és a dir, 40 per l'any vinent, 2021, i 40 milions més pel 2022, per tal de donar continuïtat a aquesta mesura, tenint en compte dues vessants. D'una banda, que la pandèmia no ha acabat i que, per tant, podrien haver-hi diferents rebrots, i per l'altra, doncs, que caldria reforçar aquest sistema sanitari en conseqüència d'aquests possibles rebrots.
Mira, no has acabat, Isabel, no has acabat la notícia, i has rebut un missatge d'una treballadora de la sanitat pública que diu, llegeixo textualment, no diré el nom perquè no m'ha donat autorització, però en tot cas en dono fe, que és treballadora de la sanitat pública, diu, bona tarda, diu, hi, la paga, que paguin el que ens deuen des del 2011.
Correcte.
Això és el que he rebut quan encara no havies ni acabat de llegir la notícia. Vull dir que estan... Bueno, aplaudint.
Alerta, m'ensenya el mòbil així, que no vols dir el nom, però es veu.
Exacte. Què vols dir? Que ara tinc la consellera fent un stop motion, aviam si amb un zoom pot agafar el mòbil.
Exacte.
Vale, doncs no ho tornaré a fer més. Que em perdoni aquest amigui, que no sé si és amic o amiga, saps? Així ja no dono pistes.
Amic.
Molt bé. Que vagi fins després. Que vagi fins després.
Exacte. Carai.
Que vagi fins després bé, amigui.
Ah, d'acord. No, per vagi... sempre bé, no?
Que vagi per sempre bé, sí.
Val.
Tot, eh? Tot.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Doncs lliga perfectament amb el que ens explicava ara la Isabel González, amb la decisió d'aquest matí del govern de la Generalitat. Els sanitaris se'ls pagaran uns diners extres, però Judit, ens dona la sensació que no és ben bé això el que demanen, eh que no?
Doncs no, reclamem que se'ls retornin molts d'aquests drets i també aquestes pagues extra que comentava la Isabel. Avui, de fet, ja és el segon dimecres que els sanitaris, tant d'aquí de les Terres de l'Ebre com d'arreu de Catalunya, se mobilitzen per reclamar millors condicions de feina. Unes manifestacions organitzades pel sindicat CATAC, CTS i IAC, i que no se pretenen aturar fins que els sanitaris aconsegueixin allò que reclamen. Per saber-ho, saludem a la Cinta Sarrosa, delegada sindical de CATAC, CTS i IAC, aquí a les Terres de l'Ebre. Cinta, molt bona tarda.
Bona tarda. Cinta Sarroca.
Cinta, benvinguda. Escolta'm, us satisfà aquesta compensació que ha anunciat avui el govern o no és el que demaneu?
Per l'amor de Déu. Però aquesta compensació l'únic que farà serà, que és el que busquen, no? És separar el personal. Qui te diu que no ha estat més en contacte amb el coronavirus un celador que un metge? O una netejadora que una infermera? Com poden repartir una paga que és una misèria? Quan ens deuen un munt de retrasos i un munt de diners de quan van aplicar les retallades? És que no és just. No és just que busquen compensar el personal en una paga. El personal s'ha de compensar d'una altra manera.
Lluïsa, Cinta, com es paga? Ara anem a les altres qüestions més abans, però immediatament d'aquesta paga, us ho ha explicat com s'us pagarà això? És a dir, no. Quina és la lògica d'uns 350 i uns altres 1.400?
Per a començar no té lògica. Per a començar no té lògica que ens vulguem premiar als sanitaris en una paga quan se'ns ha estat maltractant des de les retallades. Quan se'ns ha estat maltractant pagant el 50% dels objectius, quan tu has aconseguit el 100%, quan no se'ns han retornat les pagues extres, quan se'ns han retallat permisos, quan se'ns ha augmentat un còmput horari. Per què no revertissin les retallades en vez d'intentar ara omplir-se la boca en una paga que serà una misèria per a molts col·lectius que segurament han estat més en contacte que altres. Tot això és fer una divisió de personal, que és el que els interessa. Judit... Per què no revertissin les retallades ja quan ho diu la llei? I ara per esta paga de què? Torneu-nos tot el que ens deveu? Ja no demanem que ens paguéssiu un mes. Torneu-nos tot el que ens deveu. Deixeu-nos on estàvem abans en les retallades. Ja ens sentirem pagats així.
Correcte. Judit, endavant.
Sí que, de fet, Cinta, és el que esteu reclamant. Jo entenc que aquesta frase de convertim aquests aplaudiments en unes compensacions econòmiques, aquestes compensacions per a vosaltres no són res, perquè fa ja una setmana que heu deixat molt clar que és el que esteu reclamant. No sé si això possiblement us indigna una mica.
Ens indigna molt. Però és que el que vull que entenguéssiu, que a part de les compensacions econòmiques, que no són compensacions, que el que volem és que ens retornin allí on estàvem, m'enteneu? Que ens retornin allí on estàvem i que ens retornin tot el que ens deuen. No demanem res més. Però és que a part d'això, demanem que no privatitzen, que no continuem privatitzant. Demanem que la sanitat sigui pública al 100% i de gestió directa. No demanem res més. Demanem que se deixin de la política que estan, sobretot aquí a Terres de l'Ebre, claro, que acaben la política que estan portant. Aquí a Terres de l'Ebre no tenim infraestructura. Hem tingut que traure els serveis a altres hospitals per a fer front a un coronavirus que és que no teníem ni lloc ni espai per a poder-li fer front. Hem tingut que traure traumatologia a altres hospitals, pediatria, ginecologia... A veure, què te demostra això? Aquí a Terres de l'Ebre se necessita un hospital nou. Els professionals sortim a les portes de l'hospital per a reclamar, i ho fem com a sindicat CATA-CTS, per a reclamar el que ens deuen, que ens tornen el que ens deuen. No reclamem una pagueta per el que han passat. Reclamem una dignitat a la nostra feina. Reclamem una conciliació de vida familiar i laboral, que no la tenim, perquè ens han augmentat el còmput horari. Perquè ara, als 60 anys, resulta que ens declaren personal vulnerable davant d'una pandèmia. Llavors, per què no ens jubilen als 60 anys? Per què ens fan treballar fins als 65-67, que ja no ens aguantem drets? Nosaltres som els que ens cuidem a vosaltres. Si no ens cuide, com podem cuidar als 65 anys?
A mi...
És que fiquem ja una mica de seny.
A mi, Cinta, em fa molta gràcia quan, o em feia molta gràcia quan veia sortir la gent de l'administració, els polítics, en definitiva, per aplaudir-vos, per agrair-vos que us estàveu jugant la vida, que estàveu jugant la vida de les vostres famílies, i veure com aquest agraïment es va acabar en el moment en què vosaltres, els sindicats, veu sortir i veu reclamar aquest 5% que se'ls diu.
No sindicats, no tots els sindicats.
Bueno, en tot cas...
És que hem de fer una diferència. Vull dir, no poden sortir tots els sindicats perquè és que molts ja han signat la forma de retorn d'aquestes retallades, han signat de la manera que estem, han signat una bossa de treball que no la podem aguantar, han signat moltes coses que ara no les podem assolir. No tots els sindicats poden sortir ara a les portes dels hospitals a demanar això, perquè són ells qui han signat tot el contrari. I també vull fer la distinció. Mm-hmm. Vull fer la distinció que no se penja ningú de... És que no. És que tot això és... Simplement demanem una sanitat pública 100% i de gestió directa aquí a Terres de l'Ebre. I demanem un hospital nou. Perquè no ni mos arreglaran l'hospital que tenim, que cau, i que ara s'ha demostrat que no hi ha la infraestructura que té que tindre, i ja reclamem per als treballadors una mica de dignitat. Una mica de dignitat, que ja és molt.
A les Terres de l'Ebre esteu especialment malament, pel que dius. És a dir, la situació... Sí, si és precària la sanitat pública catalana, les Terres de l'Ebre encara ho és més.
Sí, mira, t'ho explico.
Breument.
Tenim un hospital de referència, que és l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, que no es pot aparcar. I que no hi ha pressupost per a que ens arreglin l'aparcament. ni per a que ens posin un ascensor per a que la gent pugui accedir. Tenim un autobús que va a aquest hospital que no passa ni per tots els barris, que la gent ha de fer transbordos per a pujar a l'hospital, en aquest hospital, per a pujar a visitar-se en aquest hospital. Tenim un hospital que està caent a trossos. Tenim un hospital que, quan ve una pandèmia, tenim que traure serveis per a poder fer front a aquesta pandèmia. Llavors, de què estem parlant? Tu creus que no ens mereixem un hospital nou en aquest territori?
No, jo crec.
Quan el de referència ja està a 100 quilòmetres i els altres a 200? A veure, això fa riure. Sí. És que això ja fa riure. A què esperem? Tenim un riu que és una guerra, que estem guanyant batalla a batalla. Tenim uns trens que ja els han pres, que ja molts han pres, ja no para ni l'Euromet. Tenim unes carreteres que ha mort molta gent en aquestes carreteres. És que, a veure, aquest territori de Terres de l'Ebre, hi ha un moment en què tots ens uniguéssim, tots ens uniguéssim i ja comencéssim a fer salut, tant en tot. Ja ens uniguéssim i demanem coses per aquí.
Cinta, demà parlarem d'aquesta qüestió, no tant a nivell Terres de l'Ebre, però sí a nivell de país, i m'agafo algunes de les idees que ens has donat, alguna de les vostres reivindicacions, i et garanteixo que demà en farem notícia, o en farem notícia, en farem pregunta, ho tractarem, perquè em dona la sensació... tu em feies una pregunta ara fa un moment, em deies, no ens mereixem nosaltres un nou hospital? I jo pensava, es mereixen... La gent de les Terres de l'Ebre es mereix exactament la mateixa sanitat que tenen els de Barcelona, que tenen els de Girona, que els
exactament
que tenen
igual.
Els de Lleida, igual que els de Girona es mereixen la mateixa que tenen els de les Terres de l'Ebre. És a dir, tothom es mereix una sanitat de qualitat i igual a tot el territori. I fins que això no s'aconsegueixi, s'ha de seguir lluitant.
Pues des de Terres de l'Ebre estarem molt agraïts en què se tracta aquest tema.
Doncs nosaltres no deixarem de fer-ho precisament el dia en què la Generalitat ha fet públic el pagament d'aquests ajuts compensatoris.
Vergonyós, sí. De veritat.
Cinta, ha estat un plaer parlar amb tu. T'agraeixo molt. Ai, un petó ben fort per tu i per tota la gent de les Terres de l'Ebre. I tant de bo, entre tots, els de l'Ebre i els que no som de l'Ebre, ho aconseguim. Que vagi molt bé. Una abraçada ben forta.
Gràcies. Cuida't. Moltes gràcies.
Fins després. A reveure. És la Cinta Sarroca, és delegada sindical de CATAC a les Terres de l'Ebre, de CATAC Salut a les Terres de l'Ebre. Gràcies, Judit. Que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
A reveure. Aquesta és la situació en la qual es troba la sanitat, malgrat anuncis que segurament poden emparxar social i mediàticament una realitat que els sanitaris fa anys que reivindiquen, que fa anys que demanen i que a dia d'avui, malgrat aquest sobreesforç que han fet heroic, ningú els hi reconeix. Això sí, premis i premiets i reconeixements i princeses d'Astúries, els que vulguis. Però el que els hi pertoca, encara a dia d'avui res.
Segueix la llum del far.
I seguim endavant, i amb un programa mariner el que toca és parlar de mar, i per anar pel mar, Daniel, que ens calen embarcacions, i aquestes embarcacions sovint van carregades de tecnologia, d'això en parlem avui, que sí?
Exacte, a més recuperem aquesta secció que habitualment fem al programa on ens agrada conèixer què és el que trobem dins de les embarcacions i què és el que fan també, doncs, més fàcil i més pràctica la navegació, perquè, vaja, durant tots aquests anys i segles de navegació pels nostres mars, doncs la tecnologia t'ha ajudat molt a totes les embarcacions. I avui parlarem d'una tecnologia que és el pilot automàtic, que trobem als avions, també trobem a les embarcacions, però que té moltes coses diferents, en funció de si parlem de vaixells petits de pesca, si parlem ja d'embarcacions pesqueres que trobem als ports, si parlem de velers, de tot plegat en parlarem amb el tècnic en electrònica naval de l'empresa Electrònica Villar de la Milla de Mar, Òscar Villar.
Òscar Villar, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bones tardes.
El pilot automàtic, que és molt útil, però que si en fem un abús, i ara en parlarem, però ha donat uns quants ensurts,
Sí, el pilot automàtic, bueno, és com tota l'electrònica, no? Hem de saber fins on pot arribar i com l'hem de fer servir. i mai fer un abús o confiar-nos, sobretot, d'aquest tipus d'eines.
Una eina, Òscar, bona tarda, que evidentment vaja, dèiem que moltíssimes embarcacions el tenen, tot i que bueno, hauríem de dir que hauríem de trobar el pilot automàtic adequat per la nostra embarcació i per l'ús que anem a fer, no? Perquè no és el mateix aquell qui té una embarcació en un club nàutic que agafa el pilot automàtic per poder fer pesca recreativa, que evidentment els vaixells de pesca, o els velers que puguin fer una travessia per diferents ports, perquè en funció de totes aquestes qüestions necessitarem un tipus o un altre de pilot automàtic, no?
Claro, aviam, la tipologia del pilot automàtic, tal i com s'ha necessitat sempre que es facin més sostenibles tots els treballs, pues s'ha tingut que recurrir a ficar tecnologia i a ficar eines que ens puguen fer que les coses siguin més sostenibles, no? Llavors, ja sabeu altres que qualsevol màquina ens aguantarà millor el rumb que una persona està pendent contínuament a l'estrès que comporta del rumb que ha de portar la embarcació. Llavors, dintre del pilot automàtic el podem desfragmentar en dues unitats. La unitat 1 seria la part electrònica o la part controladora, i la unitat 2 seria la part de gestió de potència, que seria tot el sistema hidràulic o el sistema mecànic o el sistema que fa moure el que seria el rudder, no? La pala del propi vaixell.
Per tant, aquesta seria una mica doncs, la manera en què hauria de funcionar, no? Aquest pilot automàtic, que és, d'una banda, interpretar una sèrie de dades de posicionament, de on ens trobem, d'allò on te volem anar i, per tant, anar traçant, anar movent doncs, el timó, no fent nosaltres manualment, sinó automàticament aquesta màquina per poder navegar. Clar, entenc que aquí hi ha molts de components, no? I aquí, de totes aquestes qüestions que hem anat explicant periòdicament al programa, on anàvem comentant, on anàvem explicant, per exemple, doncs, tot el tema de GPS, de, vaja, aquesta instrumentació, no? Ara aquí agafa sentit, no? Perquè el pilot automàtic requereix de tots aquests instruments, no? Que
claro,
de localitzar les dades.
Sí, disculpa que t'he tallat. El pilot automàtic, com tu bé dius, és un instrument que s'apoia d'uns altres instruments, no? És a dir, és un ordenador que va rebent informació de sensors que porta, en aquest cas pues, porta un fluxgate, que perquè m'entengueu és una brújula electrònica on li va dient sempre la direcció la direcció nord, és una brújula on li diu com està orientat, però també ens ajudem en altres sensors de pitch i roll, no? De lo que seria cabeceo i balanceig del barco per anar fent aquestes compensacions i que no hi hagi un error. Llavors, què passa? Que tot això va en base de temps. També necessitem, per a que sigui molt més precís, un GPS o un compàs satelitari que ens vagin fent una correcció del poc error que pugui haver per les interferències electromagnètiques que se generen al propi barco, pel motor i tot això. Llavors, tot això, quan ho tenim harmonitzat perfectament, se pot fer servir de dues maneres. O simplement com a pilot auto, és a dir, jo vull seguir un rumb, fixo un rumb i ell va seguint aquest rumb tranquil·lament. O si no, també se pot fer servir a través d'altres components, com era el plotter o un sistema de pesca informatitzat, on nosaltres generem una ruta, creem una ruta completa i ell automàticament ens fa aquesta ruta de navegació, no?
Però hi ha un element aquí que no se'n parla. És a dir, tu dius, anem de casa meva a casa teva, vale? I fem amb el plotter, fem de casa meva a casa teva i passem per casa d'en Daniel. Però entre casa meva a casa teva i la casa d'en Daniel, s'hi pot creuar en David, o s'hi pot creuar la Cristina, o l'Isabel, o s'hi pot creuar qui sigui. I aquí, aquest és un element que s'hauria de tenir present.
Claro. Per això se van ficar o per això s'han creat altres elements, com per exemple quan van parlar del radar i posteriorment com el radar era un element que no tothom l'activava cada dia, no tothom es feia servir cada dia o segons l'hora del dia no l'activaven, es va decidir de ficar un sistema d'alerta a l'anticol·lisió. Això va vindre des de el que seria Marina Mercant Global, posteriorment se va instaurar dintre d'Europa I, bueno, i com és normal, el Ministeri de Foment pues, ho va instaurar dintre de lo que és la Direcció General de Marina Mercant, que és la que ens dona tots els protocols a seguir i quines són les eines mínimes que ha de portar un vaixell perquè tingui seguretat a la seva navegació, que va ser l'AIS, vale?
Per tant, ara parlarem de l'AIS, justament, perquè és un element també important i al final és un element doncs, que podem afegir també com a mesura de seguretat. Però et volia preguntar, Òscar, sobre, clar, ara dèiem, bueno, tenim aquests sistemes, aquests elements d'anticol·lisió, però clar, tot dependrà també de si anem mar endins o ens quedem prop de la costa, no? Que puguem tenir doncs, més o menys necessitat també de totes aquestes mesures extraordinàries. Clar, jo posava a l'inici, no?, la comparativa entre diferents tipus de vaixells. Anem a posar un exemple. Per exemple, un vaixell de pesca de professional, una embarcació d'arrossegament, d'encerclament, una tonyinera, que aquests dies doncs, sí, de mes de maig han sortit a treballar i que segurament doncs, bueno, s'agafen pocs dies a l'any i potser han estat navegant, però en algun moment hauran utilitzat el pilot automàtic. Quin tipus de pilot ens trobem aquí? Entenc que és una màquina ja d'una sèrie de dimensions considerables, no? Però, evidentment, doncs, vaja, atendre la capacitat del vaixell.
Sí, aviam, de pilots automàtics en trobaríem. No n'hi ha tampoc moltes games. És a dir, tenim el que seria un pilot de pistó en CPU simple, que seria el que es ficaria, per exemple, per una barqueta petita en màxim un arrastre unes 14-20 tonelades aproximadament, i després ja passaríem a la gamma alta dels pilots, que són unes unitats processadores unificades. Què vol dir? Que va unitat de presentació per un lloc, per l'altre va la CPU, un ordenador gran, i després tens tota la versatilitat de connexions que tu vulgues a la part mecànica. És a dir, ho pots fer a través d'electrovàlvules sobre el que seria una part hidràulica, ho pots fer a través d'un sistema de relés perquè portes una bomba d'inversió de giro. És a dir, la part forta, tinguéssim un timó molt gran d'una embarcació, com tu has dit, d'un toninaire, o una pala, o un timó, millor dit, més petit com pugui ser d'una embarcació de l'arràs, això se n'encarrega el mecànic i l'enginyer de calcular quin tipus d'hidràulica ha de portar. Però allà, després és quan se fiquen els activadors d'esta hidràulica, ¿vale? Llavors, el que fa el pilot automàtic és controlar aquesta hidràulica, dir-li cap a on va ficar la pala i en la velocitat que la va portar per a que el barco segueixi contínuament aquell rumb que tu li has fixat o que et faci aquesta travessia. I com a últim, n'hi havia els dels velers, que tu em comentaves. Els dels velers, moltes vegades, com els velers intenten simplificar al màxim, abans no se ficava als velers hidràulica. Ara sí que ja tots van en hidràulica i tot, però abans anaven en una part mecànica, ¿vale?, en una cadena que feia la transmissió de lo que era la pala del timó. Llavors es ficava al propi timó del barco, es desmuntava el timó, se ficava una doble corona i allà anava un pilot automàtic de rodillo. És a dir, que el propi pilot l'ha enganxat a la part del timó i tu el programaves des d'allà i se'l portava alimentació. I el flushgate, evidentment, que és la brújula aquesta electrònica, a la part que no li puguem pertorbar cap element radioelèctric ni ferromagnètic del propi vaixell.
Per tant, doncs, d'alguna forma, aquests serien els tipus, no? És a dir, diguem-ne, l'electrònica és l'element més important i després, en funció del vaixell, adaptem tota aquesta instrumentació per poder maniobrar el vaixell. Ara posarem l'exemple, no?, que vaja, que alguns cops ens hem trobat amb algun ensurt. Aquests pilots automàtics entenc que, evidentment, s'han d'anar també fent un manteniment, no?, una sèrie de correccions, tenint en compte també, ens deies, les possibles interferències que pugui haver amb alguns aparells, perquè el dia que ho instal·lem no és el mateix que al cap d'una sèrie de mesos en què potser hem fet alguna modificació a les embarcacions, i això ens pot anar fent derivar alguns graus, no?, en aquest pilot automàtic. Sí. Què és el que més en compte s'ha de tenir a l'hora de l'operabilitat?
Lo que més s'ha de tindre en compte sempre és de tindre molt ben compensat el que és la brújula electrònica, que no tingui salts de graus dintre la brújula electrònica, perquè no hi hagi cops de timó. És a dir, perquè ell no hagi perdut, perquè mantingueu 2 o 3 graus i cada vegada que faci una correcció genera un error de 2 o 3 graus. Què vol dir? Que si ho miréssim des del plòter ampliant molt, veuríem que va fent un petit dent de serra. Vale? Això és per culpa de que la brújula té una mala compensació i s'ha d'anar de vez en quan fent un ajust i una nova compensació de, del flux gate, d'aquesta brújula electrònica.
El que fa aquesta brújula electrònica, el que fa aquesta instrumentació és agafar un global, és a dir, tu dius, les petites correccions. Aquestes petites correccions les fa constantment o al final el que compta és el punt de sortida i el punt d'arribada? M'explico, aviam no. Si sóc capaç de fer-ho, eh?
Sí, 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 t'hi entès.
Sortim de la Mella i ens anem a Mallorca. Anem en línia recta o anirem fent una corba en funció de l'ajust o de la marca del pilot automàtic?
Ho ha de fer en línia recta, perquè aquí hi ha molts de factors que ens estan sempre perjudicant a la navegació del pilot automàtic, que és el vent i les corrents que puguen haver d'aigua. Llavors, claro, ell sempre té un... Normalment, això se pot programar quan l'instal·les, però sempre fiquem més menys 1. Què vol dir? Que quan ell troba una diferència d'un grau sobre la navegació, fa una correcció. Vale? Llavors, quan ho volem afinar-ho molt, 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 es deixa a més menys 0,5, 0,7 o 0,2, depèn. Si, per exemple, és un vaixell de regata, té que estar en 0,2, no? Perquè la correcció ha de ser instantània per a no perdre aquell rumb que està tenint. Claro, això també té una contrapartida, i la contrapartida és que contra més correcció tu li apliques, és a dir, contra més, perquè la gent ens entengui, nerviós volem que estigui el pilot automàtic, per a aquesta correcció sigui més ràpida, més ràpid se deteriorarà tota la part mecànica que suporta les execucions de la pròpia pala. Clar. Perquè l'electrònica no, l'electrònica pot tindre, jo què sé, un milió d'execucions d'impulsos, però un coixinet, un motor hidràulic que s'activa i que es desactiva, un milió d'impulsos són moltíssims. Llavors, claro, has d'intentar buscar, segons la... com te diria jo, el setup que té el casco d'este vaixell, hi ha barcos que ja per la seva estructura del vaixell, de la seva quilla, són molt més estables a la navegació, llavors pots ficar-li una correcció més lenta, que saps que serà molt estable, i n'hi ha altres que li has de ficar una correcció molt, molt ràpida, perquè, per exemple, té molt poca orsa, molt poca quilla, i és molt nerviós aquell vaixell. Llavors, clar, la correcció ha de ser molt més ràpida perquè no vagi fent estos dents de serra contínues, no?
I, Òscar, una pregunta més, també. És obligatori l'ús del pilot automàtic? L'hem de portar a l'embarcació, sí o sí?
No.
Hi ha algunes embarcacions que l'han de portar obligatòriament?
En teoria, no. El pilot automàtic, ara per ara, no és un element de seguretat obligatòria per les embarcacions, sinó que és un lo que es diu un assistent o una ajuda a la navegació del propi vaixell. Així com altres components sí que ja sabeu que són obligatoris, el pilot automàtic no.
Hi ha un seguit d'accidents que llegim habitualment o que trobem, ens expliquen habitualment, no? Típic accident d'embarcació de pesca d'un cert volum, un bou, no? un arrastre, doncs que de sobte doncs està triant el peix o el pum i tenen un accident. Sovint aquestes embarcacions van en pilot automàtic o fins i tot grans vaixells, grans bucs de càrrega que de sobte doncs, passen per davant d'una bocana portuària, Barcelona, Tarragona o és igual, o Nairobi, tant se val, o el Cairo, i pam, accident. Això vol dir que de vegades confiem massa en el pilot automàtic o que hi ha mecanismes, l'AIS feia tu referència, que no són tan fiables com sembla.
Aviam, el problema és que moltes vegades, com s'ha tingut que reduir, optimitzar en tripulació, moltes vegades el patró no pot estar sempre el 100% del pont. Llavors, claro, per això tens el pilot automàtic, no? Perquè és un com t'ho diria jo, un segon patró que tens, que tu en un moment donat el deixes en automàtic, ell va fent aquella ruta i tu pots ajudar en una altra cosa. Com tots sabem, els vaixells és un treball continu, és a dir, quan la gent surt a pescar, a faenejar, ja sabeu que ells tenen moltíssima feina que fer, és a dir, no és sortim i tirem com se veu moltes vegades fàcil, sinó pues, has d'anar Igual a vegades te toca canviar el bou, te toca fer qualsevol cosa, van 3 o 4 persones en aquella embarcació i moltes vegades tothom ha d'estar treballant a la part de popa i sí, vas vigilant a la part de proa, però, claro, per això t'ajudes moltes vegades de tindre l'alarma d'anticol·lisió del radar i de l'ICE, d'una cosa i de l'altra.
En parlarem més endavant de l'ICE perquè ens quedem sense temps i, per tant, en voldrem parlar perquè és un element que també podem aprofitar. Però per acabar, per posar-nos un exemple sobre pilots automàtics i per acabar. Dintre d'aquestes modalitats que ens parlaves, si haguéssim de posar una xifra, això dels pilots, els pilots automàtics, Òscar, de què parlaríem? És a dir, és un element que realment, des d'embarcacions de pesca, no? I ens deia Joan Maria, estan triant, mentre trien el peix, mentre estan feinant, deixen el pilot automàtic. Això, econòmicament, no surt, entenc, molt rentable, no?, a les embarcacions a l'hora, doncs, de treballar, o en el cas de creuers de regata, doncs, també per seguir el rumb, no?, i, per tant, doncs, avançant les competicions.
Sí, clar, aviam, el pilot automàtic sempre t'optimitza molt més la feina, perquè és un ordenador que t'està portant en aquell moment el vaixell en molta precisió. Llavors, claro, tal com comentava el teu company, no és el mateix fer una volta invertint 2 o 3 milles més que anar en línia recta i no invertir aquestes milles. És gastar menys combustible i tu pugues estar fent una altra tasca que no és estant pel timó contínuament, no?
Doncs aquesta és la feina que fa el pilot automàtic, una feina important, una feina, d'altra banda, que dona un cert descans a les tripulacions i que, però, requereix una certa atenció i, sobretot, un cert manteniment i, com passa, com amb els Teslas, no?, que no et pots refiar de que el cotxe ho faci tot bé, doncs això és el mateix, No pots refiar de que el pilot automàtic ho faci molt bé. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i escolta'm, jo, on hi hagi un bon patró, que em treguin tots els pilots automàtics, si em deixes que t'ho digui. Òscar?
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins però... després.
Jo sóc més de pilot automàtic.
Estic un tio més còmode, no? Home, no, està bé tenir-ho i està bé comptar-hi. Gràcies, Òscar, que vagi molt bé, cuida't.
Una abraçada, igualment. Sí,
després, a reveure. Daniel, nosaltres no fem pilot automàtic, anem fent variacions sobre la marxa. No.
I a més també et diré que l'Òscar és pilot d'avioneta i no et dirà que aquí, allà no, segur que no hi ha pilot automàtic, eh? Embarcacions segur que n'instal·la uns quants, però l'avioneta no.
Sí, l'Òscar ho pilota tot, aquest.
I drons també.
Bueno, doncs, farem un dia una viatge pilotat. Gràcies, que vagi bé. Fins ara, Daniel. I abans d'arribar a les 5 de la tarda, abans de posar punt final a aquesta primera hora, us recordo que canviarem el link d'emissió als que ens esteu seguint a través de les xarxes socials. Deixeu-nos parlar del manteniment de les embarcacions.
Fent milles.
Avui parlarem una miqueta del manteniment de les embarcacions. Hem de tenir en compte que totes les embarcacions, igual que els vehicles que tenim al carrer, i tot pateix un desgast, vale? A més, les embarcacions les tenim patint el desgast per la humitat, pel sol, per la sal. I després hi ha algunes coses menys conegudes, que és l'electròlisi o el que és la corrosió. Vale? La corrosió és una de les coses que més hem de tenir en compte i que hi ha materials que t'eviten aquesta corrosió. Però, sobretot, tota la corrosió, tot el desgast, depèn en gran mesura dels materials amb els quals estem treballant. Materials a les embarcacions, ho hem parlat algun cop, poden ser de fusta, poden ser de fibra de vidre, poden ser inclús de ferro, de ferrocemento, també hi ha algunes embarcacions i cadascuna d'elles té les seves gràcies i desgràcies. Hem de tenir en compte, com a qualsevol vehicle, que un bon manteniment ens augmenta la seguretat a l'hora de navegar i de fer-lo servir. Però hi ha algunes coses bàsiques que sí que hem de prevenir quan estem parlant de les embarcacions. Normalment, anualment, un cop cada any i mig màxim, hauríem de treure l'embarcació de l'aigua, fer-li una neteja dels baixos, que es diu, que és treure tota la cloïsseta i tot el cargolet que s'està enganxant allà baix, i fer-li una repintada. Aquesta pintada es fa amb una cosa que és la patent, que precisament el que fa és que el cargolet aquest no s'enganxi tan ràpidament. Antigament es feien servir pintures amb un component, que és el plom, que és altament tòxic, que per sort tot això ha anat evolucionant. Una altra de les coses que hem d'estar molt atents a les embarcacions és tot el tema de la cabulleria, el cabo, les cordes, pels que no són tan nàutics. I també pateixen un desgast. A més, aquesta cabulleria normalment compleix una funció, i una trencadissa d'algun cabo en segons quin moment pot suposar un patiment durant una bona estona. També un altre dels temes a observar quan estem navegant a vela són les pròpies veles. Les veles pateixen un desgast. Aquestes sí que pateixen molt per la sal, pel sol, que també les va cremant. I cada una vela que sigui molt petiteta i molt fineta potser només ens aguantaria un parell d'anys o tres, sobretot si la fa servir molt, molt, com fem a les escoles de vela. O una vela més de creuer, a nivell particular, sí que podem estar parlant de 10, 15 anys tranquil·lament que la puguis anar aguantant. I després, per últim, entrant de nou al tema de la corrosió, hi ha una cosa que són els ànodes de zinc. Quan un metall està a l'aigua, pateix la corrosió, que no deixa de ser una espècie d'oxidació. Llavors, per prevenir això, el que s'enganxa és un material que és un altre metall que és més tovet. Llavors, el que fem és que aquell metall absorbeixi tota la corrosió, aquella peça que cada X temps la vas canviant perquè sempre es vagi desgastant abans, aquella peça que és el teu material que portes al barco.
Doncs aquesta és la petita classe de manteniment d'embarcacions que ens ha fet en Josep Restel des de l'Escola de Vela del Club Nàutic de Vilanova. Ja ho sabeu, si teniu embarcació segur que coneixereu aquest manteniment mínim que s'ha de fer, i si no la teniu però voleu tenir-ne una, que sapigueu que aquest és el manteniment mínim que s'ha de fer de qualsevol tipus d'embarcació. Nosaltres el que fem ara és aturar-nos, ens aturem fins les 5 i 4 minuts de la tarda, en què reprendrem la segona hora en directe del FAR, una hora en la que parlarem amb els amics d'Amnistia Internacional sobre la limitació de llibertats que hem viscut durant totes aquestes setmanes. Us esperem, els que esteu a les xarxes socials i també els que esteu a les ràdios. No ens abandoneu. Les notícies, quatre consells, i seguim aquí al FAR. Fins ara.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Ens toca lluitar per aquells més vulnerables, els malalts de càncer, aquells que no només estan preocupats per enfrontar-se a la seva malaltia, sinó també per pagar les factures. En necessitem, per poder seguir cobrint les seves necessitats bàsiques gràcies al nostre fons d'emergència social. ASC, Catalunya contra el Càncer. Dona a ASC.es.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Difuminades, fins tan suaus.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.